Doncs ara, en la segona part de la sessió d'aquest matí, que tindrem dues ponències, hem fet la primera part en comunicacions, la segona part la farem en ponències, doncs tenim en primer lloc la intervenció de Glòria Monilla, a qui agraïm molt sincerament i entusiàsticament que estigui entre nosaltres. Ens parlarà d'un aspecte, ha sortit més d'una vegada, l'aspecte, la faceta polièdrica, la polifaceta, aquest tocat moltes ulletes, que va fer en Pere Coromines, ens parlarà d'una tasca, d'una activitat i d'una altra faceta de Pere Coromines. Em sembla que molt interessant i que era necessari que sortís aquí, també, específicament. Ella és doctora en Història per la Universitat de Barcelona. Té un currículum molt llarg, ara l'estic aquí repassant, el tinc al davant, i Glòria, m'estalviaré de llegir-lo. Hi ha una trajectòria aquí molt, molt important. Per publicacions, puc citar Salvem l'art, la protecció del patrimoni cultural català durant la Guerra Civil, que ha fet amb F. Gràcia, en Ferran. El Instituto Arqueológico Nacional e Imperial, un intento fallido de organización de la protección y estudio del patrimonio arqueológico en 1938. Educació i museus, ITIC. Patrimoni digital, un nou mitjà al servei de les institucions culturals, que són les publicacions dels últims anys, en la qual es demostra que ha treballat el tema de la preservació del patrimoni cultural, la història del patrimoni cultural, que és la qüestió que ara, de la qual ens parlarà ara en relació a Pere Coromines. Glòria, et cedim la paraula. Gràcies.
Moltes gràcies. Comparteixo primer pantalla, si em permeteu.
Sí.
Aquí. A veure si és correcte. Veieu? Sí? Perfecte. Un moment que poso... Molt bé. Doncs bon dia a tothom. Gràcies a la Fundació Ferrater Mora per donar-me l'oportunitat d'estar avui aquí amb vostès, amb vosaltres. La veritat és que és un autèntic plaer perquè, com ja he dit a les prèvies de la sessió d'avui, jo estic aprenent moltíssim. Veuran que la meva aproximació a la figura de Pere Coromines és una aproximació que parteix d'un àmbit temàtic concret, d'un objecte, que és el patrimoni cultural català. Evidentment, moltes coses que s'han dit i ahir es van dir aquí m'han servit encara més per comprendre una figura que, després parlarem d'aquesta percepció, que el cas de la gestió i de la protecció del patrimoni cultural català va tenir un paper molt rellevant i en aquest sentit jo diria que, per comptes de filòsof, de teòleg, d'escriptor, d'historiador, de polític, d'especialista en l'àmbit de dret, aquí sobretot es detecta l'home d'acció, és a dir, la figura que té que prendre una sèrie de decisions continuades sobre la protecció i la preservació del patrimoni cultural al llarg d'aquests anys, però molt especialment en els darrers 10 anys de vida que van coincidir amb la preguerra i la guerra civil. Hi ha dues idees claus, esbrinant una mica el paper de la figura de Pere Coromines en aquest àmbit de la gestió del patrimoni cultural català, que es destaquen claríssimament per Pere Coromines i en el context de l'època, que també anava en aquesta línia, després ho explicarem. Hi ha una primera idea que és el coneixement i la difusió del passat són un element de cohesió social de Catalunya i dels catalans. És un tema d'identitat. I en segon lloc, el patrimoni català està per damunt de les idees polítiques. I en aquesta idea de per damunt, està per damunt i si cal posar en risc la nostra vida, doncs la posem, que és una de les coses que es reflecteix en la darrera etapa. No? Com farem aquesta aproximació? La fem a través de quatre àmbits temàtics. Una és la figura de Pere Coromines i el seu context relacionat amb aquest àmbit del patrimoni. Una altra, la fita del 1908 i el que va suposar les primeres intervencions empúries i la idea del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que després es consolidarà a la dècada dels 30. Un tercer àmbit que fa referència, ahir, per exemple, Santiago Izquierdo també parlava d'aquests aspectes de la Junta de Museus de Barcelona i del Museu d'Art. I un quart àmbit que, evidentment, agafem el títol del llibre que ha fet el Joan referència, que és el Salvem l'Art, la protecció i salvament del patrimoni cultural català durant la Guerra Civil. No? I en aquest últim aspecte, veureu, és quan Pere Coromines es reflecteix com un home d'acció que té que prendre decisions molt clares i que no deixa mai, és a dir, no es deixa portar mai per el moment, sinó que continua tenint una concepció global del que es vol i per què es vol. Primer que veig és una cosa que ja hem anat parlant amb la intervenció del Jordi Casases, del Santiago Izquierdo, del Toni Mira, tothom, sobre el paper de l'Institut d'Estudis Catalans en el perfil de Pere Coromines. Es tracta d'una obra de cultura, és membre fundador de l'Institut d'Estudis Catalans el 5 de juliol de 1907, i ho és, perdoneu, i ho és juntament amb Enric Prat de la Riba, Jaume Massó i Torrents, Joaquim Miró i Sans, Miquel de Sans Oliver, Guillem Maria de Borcà, Josep Puig i Cadafal, Josep Pijoan i Antoni Rubió i Lluc, personatges dels que parlo aquí precisament perquè tenen també un paper molt interessant i molt decisiu en aquesta protecció del patrimoni cultural català. És des del 1907 membre de la secció històrica arqueològica i a partir del 1911 de la secció de ciències. Específicament, i això és una cosa important que explica molt bé la seva trajectòria en aquest àmbit, Pere Coromines es fa càrrec de les qüestions socials, per exemple, les relacions amb els centres de recerca, amb les diferents institucions i entitats relacionades amb el patrimoni cultural, socials, etcètera, etcètera, i amb la difusió d'aquesta activitat. Una altra de les fites també es va parlar i que parla, en aquest cas, del patrimoni català, però bibliòfil, literari, és la creació de la Biblioteca de Catalunya, un projecte de Rubió i Lluc, Coromines i Pijoan específicament, de tal forma que el 1912 aquesta creació adquireix una importància molt destacada i, de fet, això es veu també amb altres activitats que, per exemple, defineix l'Institut d'Estudis Catalans, com és la de que la producció científica catalana de la vitalitat cultural, social i política, i per tant l'Institut d'Estudis Catalans fa una política de difusió cap a Europa de les seves publicacions i en aquest cap a Europa, cap al Ministeri d'Instrucció Pública i de Belles Arts. Una de les primeres fites que marcaran l'enfrontament entre el que és el Ministeri i l'Institut d'Estudis Catalans. No? La seu de la Biblioteca de Catalunya és el Palau de la Diputació i no només és la primera seu de la Biblioteca de Catalunya, també ho és de les col·leccions que després formarien el patrimoni arqueològic del Museu d'Arqueologia de Catalunya, especialment en aquest cas aquí veieu la seu de lo que és la biblioteca, a les golfes del mateix palau estaven les col·leccions que després començarien a formar part de la gran col·lecció museística del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Glòria, no et sentim. No et sentim. El micro... A la part inferior esquerra, normalment. Ho veu? Teniu el micro apagat, eh? El marge inferior esquerra...
Potser passar a diapositives l'ha parat, o no?
Aviam, sí.
Ara.
Ara,
disculpeu,
ara.
Disculpeu, eh? Sí. Val. Deia que aquestes relacions de l'IEC amb l'Estat són importants per explicar una mica el paper de Pere Coromines en tota aquesta gestió del patrimoni des dels seus càrrecs en aquesta institució. El 1910, per exemple, es planteja si és lícit acceptar subvencions de l'Estat pel desenvolupament de les tasques de l'Institut d'Estudis Catalans, afegint una subvenció que no suposi l'abdicació de principis ni obligacions que no estiguessin contemplades en els estatuts de l'IEC. Aquesta tensió arriba en un de les seves fites més importants quan es planteja la creació de l'Escola d'Història i Arqueologia a Roma, una idea que desenvolupa primerencament l'Institut d'Estudis Catalans abans que el Ministeri, però que en quan la Junta d'Ampliació d'Estudis sap d'aquesta idea, proposa a ell la creació de l'Escola de Roma i, entre cometes, prohibeix que l'Institut d'Estudis Catalans pugui fer aquest salt cap a Europa i cap a una relació directa, prescindint del Ministeri, no? Una altra de les fites importants, i ara comprenc a partir del que s'ha anat parlant aquests dies, és que el 1912 s'estableix en la figura de Comines, hi ha una etapa de desencís amb la política cultural a Barcelona, que és important tenir-la en compte per després entendre les seves actuacions, que considera massa vinculada al seu parer amb les idees polítiques de la Lliga, és a dir, de la burguesia catalana conservadora. Hi ha una idea molt important que a la segona fase del que volem parlar, que és totes les excavacions empúries, i és que en aquesta època hi ha una idea claríssima de vinculació del passat i el present de Catalunya. Es tracta, seguint les idees de Prat, de repensar la història de Catalunya. Prat de la Riba, el 1906, a la Nacionalitat Catalana, parla de la necessitat de l'estudi del passat grec de Catalunya com a fet diferenciador. I aquesta idea és fonamental per entendre tot el que passa després. Empúries, el jaciment arqueològic d'Empúries, es constitueix des del principi com un objecte o un element per construir la identitat nacional catalana. En aquest moment, el 1910, Pere Coromines entra a formar part de la Comissió d'Empúries de l'Institut d'Estudis Catalans. És una etapa en què s'estan potenciant les idees historicistes de Prat de la Riba i automàticament tothom està d'acord, i en aquest acord incloem a Pere Coromines, en que Empúries es converteix en un referent i bressol de Catalunya i de la seva identitat. El 1918, seguint aquesta idea, Pere Coromines s'incorpora a la Comissió de Control de les Intervencions Empúries de la Junta de Museus de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans, però aquest plantejament dels orígens grecs de la identitat catalana no té una contestació, o sigui, no té un acord unànim. Hi ha alguns investigadors i pensadors, i entre ells Puig i Cadafalch, que consideren que l'origen d'aquest concepte d'identitat catalana està en el món medieval. I aquestes dues perspectives són continuades en les diferents figures de la gestió del patrimoni de Catalunya al llarg dels anys. Com hem dit, el 1908 tenim les primeres intervencions empúries. Vostès veuen aquí una mica la importància que està tenint el jaciment com a lloc no només d'excavació i d'investigació arqueològica, sinó també, i ara parlarem, de turisme cultural. I parlem una mica de quines són les raons ideològiques d'aquestes intervencions arqueològiques empúries. Hi ha tres fonamentals que hem agafat com a fita. La primera, saben vostès que la insurrecció de Creta contra els turcs, que es desenvolupa el 1897, fallida, té el suport de Grècia i de part de la comunitat internacional. I en aquesta part de la comunitat internacional, Catalunya també respon amb una famosa declaració política establida per Antoni Rubió i Lluch i Enric Prat de la Riba sobre un missatge a sa majestat Jordi I, rei dels Helens. I en aquesta declaració política hi ha un fragment que explicita molt bé aquesta idea, no? El poble català havia rebut dels helens la iniciació a la cultura, per ells existia Empúries, primer centre d'atracció que ha tingut la raça catalana. Aquí el concepte de raça el perdonem, avui en dia està superat, però en aquell moment respon a un context de raça. Aquesta idea de necessitat d'excavar en Empúries, que és l'entitat d'un poble, no està acceptada per tothom. I en aquest cas hem posat un exemple d'algunes publicacions de Joaquim Botet i Sisó, on diu que, independentment de que aquests siguin els orígens, és impossible excavar a Empúries, és evidentment, i gràcies a Déu es va equivocar, perquè el jaciment està en runes. D'acord? Hi ha una altra fita molt important, el 1909, que es deriva de les primeres excavacions arqueològiques, que és el descobriment en una campanya arqueològica que, com vostès poden comprovar, va ser molt exitosa perquè és el descobriment de l'estàtua d'Asclepios i també el descobriment d'un cap femení identificat com Venus. I aquests dos elements arqueològics es converteixen també en un símbol identitari d'aquests orígens ancestrals de Catalunya. I en aquest cas tenim aquí el fragment, els fragments d'Eugeni d'Ors en què ens parla, no? Empúries, com a reflejo d'una Catalunya ancestral abierta al Mediterrani i heredera de les grandes cultures del passat, era el vínculo con la cultura clàssica griega com elemento diferenciador de su personalitat e identitat nacional. O aquest altre en què directament ja parla del símbol de Venus, pequeña cabeza de Venus, que probablemente eres una pequeña cabeza de Diana, encontrada en Empúries y ahora albergada en nuestros museos civiles, quiere, por recuerdo y amor de la vieja Cataluña griega, dar un sentido clásico a la moderna Cataluña confundida, que, si no me equivoco, fa referencia directamente a la etapa de la Semana Trágica. Hi ha una altra fita, la del 1915, que influeix molt en la manera de gestionar el patrimoni cultural català de Pere Coromines i de tot el seu equip, que és la fita que va establir Pere Bojimpera com a ideari de lo que es coneix com a dos revolucions. Una, la revolució en el camp de la recerca arqueològica. Dos, que veurem després, la revolució en el camp de la museologia catalana. En el primer aspecte, en el de la recerca arqueològica, Pere Bojimpera és el que estableix la necessitat d'un servei d'investigacions arqueològiques, el famós CIA, que es posa en marxa i que respon a l'Organització de la Investigació Sistemàtica de la Prehistòria i de l'Arqueologia de la Edat Antigua en Catalunya i de tots aquells llocs en els que pudieran encontrar-se elements que ajudaran a solucionar els problemes arqueològics de Catalunya. I aquí pues, parla de la necessitat d'excavar jaciments a Catalunya i en l'entorn, una tasca que ell va assumir, Pere Bojimpera va assumir amb gran èxit i que és deudora de moltes de les recerques arqueològiques actuals. Parla també de la supervisió de les troballes casuals per protegir el patrimoni que no sigui objecte d'espoli. Parla de la necessitat d'accions d'urgència, un concepte que a partir de la democràcia es va desenvolupar a Catalunya claríssimament. Parla d'una creació d'una base de dades sobre material existent als museus i a les col·leccions particulars i tot el que s'excavava. O parla, per primera vegada, de la necessitat d'una exposició, aquí ell fa referència a el que nosaltres actualment coneixem com a exposició permanent, o sigui, no itinerant, seguint una metodologia científica del material obtingut en les diferents intervencions del servei. En aquest cas, encara al Museu d'Art de la Ciutadella. Però també estableix el que se'n coneix una revolució en el camp de la museologia i que actualment molts dels que treballem des de diferents institucions en aquest àmbit considerem com, diguem, l'origen de lo que és la museologia i la museografia catalana, que té a nivell científic una personalitat pròpia en el conjunt de l'art i a nivell internacional. I aquí parla per primera vegada de coses que després, en la democràcia, amb les noves lleis de patrimoni, amb la creació dels serveis, museus, etc., es recullen i es desenvolupen. Els museus no poden ser magatzems de material, han de realitzar la publicació rigorosa de les seves investigacions, un museu ha de disposar de laboratoris, fotogràfics, biblioteca, etc., etc., inclús proposa l'existència de tres tipus de museus, la base de lo que va ser la primera llei de patrimoni català després de l'inici de la democràcia, que són el treball en xarxa i l'establiment de tipologies museístiques. Ell parla llavors de provincials o regionals, l'estructuració de serveis, etc. Parla de museus monogràfics, com podria ser l'Olimpia Delfos a Numancia, afegim, per exemple, Empúries, i parla de museus nacionals o estatals. En aquest sentit, li reconeix una personalitat pròpia i és museus nacionals o centrales deben proporcionar una idea con sus colecciones del estado de la investigación en todo el territorio de la nación y sistematizar los resultados para incorporarlos al movimiento científico general. Por otra parte, deben ser un centro de consulta y apoyo para otros museos de menor tamaño. Es el preanunci de lo que después sería la actual, ya molt desenvolupada, xarxa de museus de Catalunya. Bé, reprenem a l'efecte de i de les primeres intervencions que hem explicat, inclús que identifiquen la muralla, que llavors es va interpretar com a muralla del segle V abans de Crist, actual muralla helenística, l'èxit de les intervencions és tant que queda clar una reafirmació de les idees polítiques plantejades per justificar aquesta intervenció, aquestes intervencions. No? I es comencen a tenir aspectes molt importants també associats a aquesta i que després assumits per Corolina i que després es desenvoluparan fins al final de la Guerra Civil, que són els primers projectes de difusió cultural de gran abast i un concepte molt important, el desenvolupament del turisme arqueològic a Catalunya, que neix en aquest moment però que recull tota la tradició de col·leccionisme i associacionisme català i que parteix a nivell europeu de les grans experiències del món anglosaxó al segle XIX. Una altra de les fites importants de Pere Coromines és el seu paper com a representant de la Generalitat en el patronat del Museu d'Arqueologia de Catalunya, d'acord? Va ser destituït al capdavant de la Junta de Museus de Catalunya després dels fets d'octubre, però va ser reposat en el càrrec el març del 1936. Com a membre de la comissió mixta de la Junta de Museus i del Museu d'Arqueologia de Catalunya. El MAC es converteix des del primer moment en una aposta clara, tant per Ventura Gassol com Pere Bogimpera i tot l'equip, entre els quals Pere Coromines. Per tant, la Generalitat dona un suport clar a la creació del Museu d'Arqueologia de Catalunya i, en resum, assumeix aquest projecte i Pere Coromines i tot l'equip la idea clara que presideix tota la gestió del patrimoni. La defensa de la idea de que els museus són generadors de cultura, jo afegiria també d'educació actualment, i peça clau en la transformació de la societat mitjançant aquesta cultura. I per etapa tenia una fotografia de la inauguració del Museu d'Arqueologia el 3 de novembre del 1935. Nosaltres diem aquí que és una, també és una fotografia simbòlica perquè ens parla de l'esquerra, el centre conservador i la dreta, i en aquest sentit us descric les personatges. No? Teniu a Josep Colomines Roca contra la columna, teniu a Pere Bogimpera, que és el director fins al final de la Guerra Civil del Museu d'Arqueologia de Catalunya, i això és el que consideraríem l'esquerra conceptualment. Al centre conservador tenim a Josep Puig i Cadafalch, amb el tratge marró i corbata negra, i a la dreta tenim dues figures que després seran fonamentals en la primera etapa franquista en la gestió del patrimoni català i espanyol, que és Albert Castillo i Urrita, amb els braços creuats i amb ulleres, i Julio Martínez Santaolalla, en primer pla i de perfil amb ulleres. Una altra de les etapes importants de Pere Coromines en aquest àmbit de la gestió del patrimoni és la Junta de Museus de Barcelona i el Museu d'Art. I en aquest sentit voldria destacar que el 24 de maig del 36 els membres de la Junta de Museu van rebre a l'entrada del Palau Nacional el president de la Generalitat, Lluís Companys, per efectuar una visita oficial al Museu d'Art de Catalunya, que havia sigut inaugurat l'11 de novembre del 35, però que no havien pogut estar precisament per al tema dels fets d'octubre. La presidència de l'acte és un fidel reflex també del catalanisme polític, de la burgesia barcelonina. En aquest acte, Pere Coromines és el que inaugura amb un discurs que fa un recordatori de la lluita de Barcelona i Catalunya per disposar d'un museu d'art. Parla també dels esforços de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament, de la creació de la Junta de Museus de Barcelona, després Junta de Museus de Catalunya, i de les primeres instal·lacions a l'edifici de l'Arsenal de la Ciutadella, així com els treballs de l'Institut d'Estudis Catalans per recuperar les pintures romàniques de les valls pirinenques. Un homenatge a tota la tasca prèvia desenvolupada per arribar fins a aquesta fita. I destaca una frase en aquest curs que hi fa i que treballem en el llibre al que ha fet referència el Joan, que és aquesta. En obrir aquest museu, respon Catalunya als qui ens preguntàvem què volíem fer... Perdoneu? No. Anterior. Què volíem fer de la llibertat nacional? Heus aquí una obra que és tota nostra perquè amb l'esforç sol dels catalans ha estat creada. Així és per formar el nostre ideal de cultura perquè aquí hi ha el seny i l'esperit del nostre voler. El conjunt de les obres exposades és allò que els nostres pares i els nostres avis produïren a còpia de viure, de sofrir i de somiar. Que si res hi ha de l'IE és per accentuar amb la fraternal companyia el propi relleu. Aquest és l'espí en el qual heu d'emmirallar-vos els qui ara i en l'avenir heu de dir al món el missatge de la cultura catalana. I amb aquesta frase, que em sembla genial i que ara comprenc perquè era un gran literat, per lo que he anat veient aquests dies, Pere Coromines estableix el que és el concepte que presideix la seva gestió i la gestió del govern de Catalunya, que és Catalunya, identitat i cultura. Un trinom concebut per l'orador com la mostra d'orgull d'un poble amant i fervent defensor de la seva llibertat i dels seus drets recuperats feia poc. En aquest aspecte, que a més que la Generalitat de Catalunya va destacar des del principi amb una legislació molt avançada sobre la protecció del patrimoni. I en aquest sentit volem destacar dos aspectes legals i un altre de concepte. El primer és l'establiment de la Llei de Servei de Biblioteques, Arxius, Museus i Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya, del 28 de març del 34. La segona és la creació de la Llei de Conservació del Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya, del 26 de juny del 34, en la que destaca la valoració del nostre patrimoni d'art, que és el primer pas de la nostra renaixença. Catalunya vol que la seva llibertat política coincideixi des del primer moment amb la conservació més estricta i la valoració més alta del seu patrimoni d'art i d'història. I en tercer lloc, una activitat molt important, que és l'establiment de l'inventari del patrimoni, en el qual, entre altres aspectes, es prohibeix la venda o canvi de béns per evitar l'expoliació e inclús s'estableix la possibilitat d'expropiar edificis històrics o béns particulars si els propietaris no fan un ús adequat dels mateixos, una cosa que després amb la democràcia s'ha desenvolupat abastament a nivell d'Espanya i a nivell de Catalunya. En tot cas, aquí el que es demostra és una cosa que després parlarem al final i és que la protecció i el salvament del patrimoni cultural català va ser un exemple avançat de el que s'ha de fer en aquesta línia per tota Europa. L'últim aspecte, una mica, sembla que em queda un quart d'hora, o sigui que hi ha alguns aspectes que no podré tractar, però que després ja estan contemplats en l'article que posaré a la seva disposició. Parlem de Salvem l'Art. Aquest apartat es basa sobretot en dos llibres que hem produït, un amb el doctor Gràcia, que és Salvem l'art, publicat el 1911, sobre la protecció del patrimoni cultural català durant la Guerra Civil, i El tesoro del Vita, sobre la protecció de l'espoli del patrimoni històrico-arqueològic durant la Guerra Civil. Un altre aspecte que aquí he anunciat i volia tractar, però que no donarà temps, evidentment. Jo voldria ressaltar aquí, abans de començar, una idea que per tot el que he sentit aquests dies, per tot el que he investigat en aquest àmbit, sobre la figura de Pere Coromines. El llibre Salvem l'art el dediquem expressament amb la primera pàgina a tots els homes i dones que van fer possible el salvament del patrimoni artístic català. I el vam dedicar perquè quan nosaltres investigàvem parlàvem de persones, de fets històrics, de persones amb noms, cognoms, de polítics, etc. Però no podíem parlar de la segona i de la tercera línia de gent, tècnics, particulars, funcionaris, que van estar fins a l'últim moment per mantenir aquesta salvaguarda del patrimoni català. Era un homenatge, i jo diria que després de conèixer una mica més la figura de Pere Coromines, tot i ser polític, tot i tenir càrrecs, l'inclouria en aquesta dedicatòria, en tant quan aquí es converteix en un home d'acció que gestiona aquest patrimoni, que està fins al final junt amb ell per preservar-lo, no com a un objecte econòmic o artístic, sinó com a símbol d'una identitat, la identitat catalana. Comencem el 1936, evidentment, és un estiu angoixant per l'art, és un estiu angoixant per tothom, però per l'art també, i hi ha dues idees bàsiques que marquen aquest estiu. Primer, la Generalitat de Catalunya es planteja des de l'origen la recuperació d'obres d'art a qualsevol preu. En aquest sentit, a qualsevol preu inclou fins a la mort, si és necessari. És a dir, es necessita recuperar, inventariar inclús les col·leccions privades per tenir guarda i cura d'aquest patrimoni i emmagatzemar-lo mentre hi ha el conflicte de la Guerra Civil. En aquest emmagatzemar-lo hi ha dos llocs, el primer és el Palau de la Generalitat, però ràpidament es veu que és insuficient i, per tant, se decideix que triar el Museu d'Art de Catalunya com a lloc per la salvaguarda primera d'aquest patrimoni. I en aquest sentit, aquí les fotografies, per exemple, poden veure vostès l'acúmul de peces del poble de Pedralbes abans de sortir cap a Montjuïc o altres dependències. I aquí, al contrari, l'arribada dels camions per fer el trasllat de les obres al Museu Nacional. Quines dates claus d'aquesta època cal tenir en compte que afecten a Pere Coromines? La primera, la creació de la Comissaria General de Museus, el 30 de juliol del 36, com a l'eina bàsica de gestió per tenir cura i protecció d'aquest patrimoni en època de conflicte. La segona és el nomenament de Pere Coromines i Montanyà com a Comissari General de Museus, el 30 de juliol del 36. Després, a partir del 5 d'agost del 36, s'estableix la incautació dels béns de les persones afectes al moviment sediciós, val? I, en últim lloc, la incautació dels béns de l'Església i de les ordres i congregacions religioses per dedicar-los a obres de caràcter sindical i social, el 5 d'agost del 36. Aquestes serien quatre de les actuacions. La tasca de la Conselleria de Cultura i de la Comissaria de Museus es basa en el concepte de que l'art és el patrimoni del poble català. El comunicat oficial de la Generalitat, per justificar també tot el tema de les incautacions, etc., es diu: les incautacions han servit per completar les col·leccions públiques i protegir tant peces perfectament conegudes abans de particulars com altres desconegudes que només ara eren conegudes, considerant que la guerra i la revolució era una excel·lent ocasió que possibilitava que la relació de Catalunya amb el seu patrimoni públic d'art fos excepcional. Aquest trasllat de les col·leccions artístiques i patrimonials de Catalunya de seguida es considera que no és complet en el sentit de que continua posant en perill aquest art donat el lloc d'ubicació del Palau Nacional de Montjuïc, donat la pressió popular i donat la proximitat al castell de Montjuïc. Des del principi, Folch i Torres té clar que aquestes col·leccions s'haurien de treure de Barcelona, però en un primer moment la postura de Gassol i de Coromines és molt acadèmica, molt científica i també molt política en el sentit positiu. És a dir, atenció, d'acord, ho hem de fer, però plantegem-nos perquè treure les peces de Barcelona pot donar també una idea de manca de control i de pànic de la situació. Estem en els inicis del que seria el concepte del patrimoni com a propaganda política, que és utilitzat tant per Catalunya com per l'Espanya republicana enfront del que després faran els franquistes. No? Al final, s'arriba a una decisió de consens i s'utilitza l'església de Sant Esteve a Olot per aportar allà tot el recollit al castell i al Palau Nacional de Montjuïc. Són raons estratègiques, que ja explica Folch i Torres, però també diem raons ocultes en el sentit que Folch i Torres, des del principi, té clar que vol que aquesta protecció sigui total, és que les peces surtin d'Espanya, bàsicament vagin a França. Hem de destacar en el paper de Pere Coromines que es va desenvolupar un trasllat acadèmic i científic genial, no? O sigui, no van traslladar les peces i punt, no. Es va traslladar allà la Comissaria General de Museus. Per exemple, també Pere Boigues i Tarragó, com a administrador general, o Joaquim Borralleres, van treballar junt amb Pere Coromines en aquest aspecte, no? Aquesta idea de protecció, aquí veuen per aquest grup de tècnics del Servei de Museus preparant a la Casa dels Canonges els inventaris per trasllat de les obres d'art a Olot, aquesta idea és ben marcada sempre per aquesta idea de lo que està suposant el conflicte. No? Pot algú assegurar que el nostre país o tal o qual lloc no està lliurant les accions de guerra i de les reaccions populars que aquestes puguin determinar, davant les quals tota acció de salvament es fa difícil i precària, i això marcaria també la situació cada vegada més complexa d'aquesta salvaguarda. El trasllat es fa a la tardor del 36. Aquí veieu una mica les imatges de com surten les peces del Palau Nacional. Es desenvolupa el viatge a Olot i aquí veieu algunes imatges de com arriba aquest patrimoni o, per exemple, com s'estructuren les diferents dependències. I aquesta idea de protegir, conservar i estudiar des del principi fins al final, encara que ells no eren conscients encara de què era aquest patrimoni per ells, aquest patrimoni català. No? Aquí veieu les dependències de la Comissaria General de Museus a la Casa Solà Morales de Olot e inclús el taller de restauració. Seria aquesta idea d'un trasllat acadèmic. Seguint aquesta pressió de la que s'oposava la salvaguarda, hi han dues fites importants també en aquesta idea, que és l'organització d'una exposició d'art català a París. Anirem una mica ràpids perquè crec que em queden 5 minuts, disculpeu. I aquí ja és clarament l'ús d'aquest patrimoni, no només sol per ser salvaguardat, sinó també com a eina de propaganda de guerra que després i paral·lelament estan utilitzant tant la República Espanyola amb tot el famós itinerari estudiat per Arturo Colorado del Prado, de Madrid, València, Catalunya, etc., o per la propaganda franquista. No? El 1937 el govern francès arriba a un acord amb la Generalitat de Catalunya per establir, a través de les gestions de Folch i Torres, per establir aquesta exposició que dura molt poquet, febrer-març del 37, i en aquest sentit veieu aquí la fotografia de Pere Coromines que supervisa les tasques de càrrega de la primera tramesa d'obres a París. D'acord? Aquesta exposició es concedeix com una obra de reconstrucció nacional, una de les més importants justificacions de la nostra llibertat. La mateixa presència d'aquestes obres a París voldríem que fos una crida emitida als representants imparcials dels intel·lectuals francesos a favor de la més pura espiritualitat d'un poble que no vol sucumbir. La idea parteix, ha estat interpretada per als investigadors amb dos orígens. Uns consideren que aquesta exposició té el seu origen en els contactes de Pere Bojimpera com a rector de la Universitat de Barcelona per Europa a la tardor del 36. Uns altres consideren que en aquesta línia de que Folch i Torres volia la protecció i la sortida del patrimoni perquè estava en conflicte, la idea seria de Josep Maria Folch i Torres. Sigui com sigui, va ser una propaganda i protecció de patrimoni espectacular. Van haver-hi els seus conflictes amb el govern de la República, evidentment, però es va arribar a un acord amb l'estat francès per l'acció d'aquesta primera exposició del Jeu de Paume. I L'organització tècnica del trasllat la van fer Pere Coromines i Folch i Torres. Va ser un èxit espectacular. En dos mesos, 60.000-60.000 persones. Llavors era un espectacular. Ingressos de 400.000 francs i, per entrades i 150.000 francs per venda. D'acord? Aquí veieu, a part d'aquí, el que es planteja és que com que l'exposició ha durat molt poquet i l'èxit ha sigut molt, es podria ampliar aquesta exposició. S'arriba a un acord amb el govern francès per establir la seu d'aquesta exposició, perquè la Jeu de Paume tenia altres exposicions itinerants en el calendari, per fer-la a Maisons Lafitte. Va durar, s'arriba a un acord, comença el trasllat de les obres del Jeu de Paume a Maisons Lafitte i també d'una segona tongada d'obres que venien d'Olot. I s'estableix una exposició que va durar 6 mesos, que va ser tal èxit que inclús tenim un fragment en el qual els agents franquistes a París diuen: els catalans ens donen avui una gran lliçó, al mateix temps que resisteixen la més vergonya... No, perdó, no, això no ho diuen ells, ho diem nosaltres, però sabem que els agents franquistes estan darrere. Els catalans es donen avui una gran lliçó. Al mateix temps que resisteixen la més vergonyosa de les invasions, han preparat i organitzat la gran exposició d'art medieval català que tot acaba d'inaugurar. Ve aquí que farà callar tots aquells que es complaïen explicar-nos com els museus catalans no eren sinó un munt de runes, que les catedrals havien estat lliurades al pillatge i les col·leccions destruïdes. Heus aquí una nova prova de la vinculació d'aquest país revolucionari a les formes més venerables del seu art i de la seva cultura. Les peces romandrien a París fins al setembre de 1939, quan tornarien ja des del punt de vista franquista, com un èxit de la propaganda política i cultural del bàndol nacional. No sé si ens dona temps. Un altre dels aspectes en què Coromines va ser molt clar des del primer moment i no va arribar precisament a port perquè aquesta oposició científica i acadèmica va ser molt clara, és la possibilitat de traslladar des de París les obres a Nova York per fer una exposició que plantejava una idea conjunta Josep Pijuan, llavors professor d'Història d'Art de Chicago als Estats Units, i James Rorimer, llavors conservador del MoMA i de The Cloisters. Aquesta exposició, un èxit precisament per una gran oposició de Pere Coromines a partir de l'informe que va establir Folch i Torres, en el qual li deia que les col·leccions devien romandre a París, que a més tot el reste dels depòsits havien de venir a París per acabar de fer aquesta protecció. I aquí ja van començar a haver-hi cada vegada més, a partir del 38, conflictes amb l'altre bando, amb els perills de denúncies per part del govern de Burgos, etcètera, etcètera, etcètera. Disculpeu, vaig una mica ràpida, ja ho dic. Un altre aspecte que tampoc podem desenvolupar aquí per manca de temps, però que hem desenvolupat a l'article que ens heu demanat, és tot el que fa referència a les transformacions, recursos econòmics de l'art que no es va poder salvar, i específicament que va coincidir en un moment en què la comissaria de museus va començar a deixar de tenir tant de protagonista i més la conselleria de justícia és la que va portar endavant aquesta proposta de transformació en recursos econòmics amb tots els seus claus obscurs que tractem precisament al llibre del Vita. En aquest sentit, el Servei de Recepció i Classificació de Metalls va ser dirigit per Frederic Rahola i Espona a partir del 21 de maig de 1937. I, per tant, va haver-hi aquesta reorganització de la protecció del patrimoni històric artístic català amb la supressió, finalment, de la comissaria de museus. Arribem al final, quan ja estan articulats altres pòsits de patrimoni cultural català a tot l'Empordà i el moment en què s'estableix el conflicte claríssim entre el govern de la República, un conflicte que estava latent i que anava sortint, entre el govern de la República i la Generalitat de Catalunya en els darrers moments de la guerra. Al final, s'arriben els acords entre el Govern de la República i el Comitè Internacional pel Salvament dels Tresors d'Art Espanyols, entenent en espanyols també el patrimoni cultural català, quelcom que la Generalitat de Catalunya volia individualitzar i Negrín no li va permetre. Inclús es parla algunes vegades dels menyspreu de Negrín cap a aquestes accions per part de Catalunya. Ja en aquest moment es produeix un fet que després seria molt explotat per la propaganda franquista, i és que quan es fa la realització d'un inventari de les obres catalanes a Ginebra, simplement fet allà no només per gent de la República, sinó per alguns de la banda franquista, es parla de que, lamentablemente, todos los objetos de arte que salieron de España en los últimos momentos por el Ejército Rojo y que no procedían de Madrid, estos habían salido de allí perfectamente embalados y catalogados, de Madrid, han sufrido enormemente, y me atrevo a decir que incluso han sido tratados con indiferencia y inconversión del alto valor que tienen. Y aquí comienza la leyenda negra sobre la no protecció del patrimoni cultural català per part del govern franquista, utilitzada abastament i avorridament al llarg dels anys posteriors fins a la democràcia. Per contrarrestar això, la realitat és que el salvament del patrimoni català, en el qual Pere Coromines va tenir un paper destacat, va ser a nivell científic, una referència per a la protecció del patrimoni en temps de guerra a Europa. I especialment el patrimoni francès va ser deutor d'aquesta política de protecció del patrimoni català, amb les mesures de protecció de les col·leccions públiques franceses durant la Segona Guerra Mundial o l'evacuació del Museu del Louvre, algunes de les fotografies de la qual estem aquí. El retorn de les col·leccions és exactament tan trist i tan indignant com ho és el final de la Guerra Civil Espanyola. No? I a més coincideix, i ara ho entenc molt millor, amb l'exili i la mort de Coromines a Buenos Aires l'1 de desembre del 39. Les col·leccions retornen, les col·leccions artístiques salvades pel Comissariat de Museus de Ginebra i París retornen a Espanya, i és un clar èxit de la propaganda que no s'estalvia cap retret, cap inclús mentides sobre com està tractant no només el patrimoni català, sinó el patrimoni espanyol a l'època de la República. Aquí veieu el lliurament, una fotografia famosa, que és el lliurament a la Catedral de Barcelona de la custòdia i cadira del rei Martí, arribades de París dos dies abans. Per acabar, una imatge que val més que mil paraules, i aquí la descriuré en castellà, que és tal com la explicaven. Reinauguración del Museo Arqueológico Provincial de Barcelona el 3 de agosto de 1939. De pie hablando Miguel Lasso de la Vega, representante del Ministerio de Educación Nacional. José María Milay Camps, presidente de la Diputación de Barcelona. Luis Orgaz, capitán general de la Cuarta Región Militar. Manuel de los Santos Díaz de Gomara, administrador apostólico de la Diócesis de Barcelona. José Bonet del Río, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Francisco Gómez del Campillo, rector accidental de la Universidad de Barcelona. José Balló Godó, secretario provincial de Falange. Y las camas de Martín Almagro Basque, nuevo director del Museo Arqueológico Nacional, una figura de la cual també s'hauria de parlar molt. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Segur que tenen moltes coses a comentar-me. En tot cas, estic a la seva disposició per les preguntes que calguin. Gràcies.
Molt bé, interessantíssim. La veritat és que és interessantíssim, això. Algú que vulgui fer una pregunta, algun comentari? Glòria, hi ha l'opció de Penso que hi ha d'haver algun lloc que digui parada, no, compartir, no? Exacte.
Espera, new share o com fem? Stop share, perdona.
Stop share, sí. Ara. Perfecte, ara. Molt bé, molt bé. Perfecte. Bé, doncs, preguntes, si algú... Jo, mira, només per trencar el gel. Els que no en sabem res, ens podries explicar molt breument, perquè tornen relativament aviat, el mateix 39, ja torna tot això. Com s'ho fa el règim franquista per aconseguir... És a dir, que és, quina intermediació hi ha i quin, entre el bàndol que s'han dut les obres, que les ha cedit aquesta comissió, el bàndol franquista, com va l'intríngulis aquest? Com...
Hi ha dos aspectes. Un serien els alts càrrecs, un altre els tècnics. Vale? I en aquest sentit, començarem pels tècnics, deixant de banda la propaganda política que va utilitzar el govern franquista, deixar de banda els conflictes, evidentment, els tècnics, inclús els guardes d'aquest patrimoni en els diferents dipòsits que ja no van donar temps a sortir, estic parlant en el cas d'Empúries, es van esperar fins al darrer moment perquè vingués l'autoritat franquista i donar les claus del dipòsit. I en aquest sentit, és pel que el deia, la salvaguarda del patrimoni cultural i, si és el cas, fins a la vida. Perquè, bueno, si tu estàs esperant com a guarda de la Generalitat de Catalunya que vingui el senyor representant del govern franquista, no saps el que et passarà. I en aquest sentit, és aquest homenatge nostre, aquest sentit del deure més enllà de tot. No? I el segon cas és els conflictes. Per entendre això, cal entendre els conflictes interns entre els propis gestors del patrimoni català, els conflictes interns entre els gestors del patrimoni català dels 30 i els gestors del patrimoni català de la República, i per acabar-ho de drogar, per ja mateix, tota la xarxa, jo li dic, diem d'espies, gestors del patrimoni fora i dintre d'Espanya, però especialment fora, que comencen a fer contactes. I en aquests contactes, nosaltres no podem parlar encara perquè ho estem investigant ara, però hi ha algunes figures de les que parlem, que van destacar en l'Espanya republicana per la gestió d'aquest patrimoni com la gestió del patrimoni català, que sí que van començar a tenir converses amb el govern franquista ja, o amb els representants del govern franquista ja des del 38. Estem analitzant aquest paper perquè podria ser que fossin factors de dir, bueno, és una manera de que jo ja veig cap a on anem i jo potser me'n passo, no? Però també podria ser un tema de sentit també de protecció, és a dir, bueno, estamos perdiendo, si ja no hi ha remei, i per tant hem de facilitar. Aquesta seria la idea, I per això va ser molt ràpid. Va ser, de fet, Folch i Torres es va quedar fins al final a París per salvaguardar aquest patrimoni. I en quan el govern franquista ja va decidir aquesta tornada, se li va prohibir que tornés amb el patrimoni. El govern franquista li va prohibir tornar, perquè en realitat aquesta tornada per al govern franquista era una imatge de que havien guanyat la guerra, però més enllà de tot. És la identitat d'un poble, no? Del patrimoni. En aquest sentit, és com va funcionar. De fet, Folch i Torres va tornar, però per via particular. No sé si t'he respost.
Molt bé, molt bé, molt interessant. Sí. Obruc, si algú vol preguntar alguna cosa. Doncs mira, t'en faig una...
Massa, eh?
No, te'n faig... Més que preguntar. No, no, digues.
Antoni, endavant, digues.
No,
digues. Tu. Dic tu. No. M'ha agradat molt i he après molt perquè tot això són matèries que jo no domino i que m'interessa molt i està molt ben dit. Però tinc alguna cosa paral·lela, marginal, coses que tinc al cap. A mi sembla que m'ha cridat molt l'atenció aquesta facilitat amb què els dos bàndols, les parts oficials dels dos bàndols, per qüestió de patrimoni nacional, espanyol i català, que fàcilment es posaven d'acord, com tu dius, tu mateixa dius, potser el 38. I has dit aquesta frase tremenda que l'has deixat d'anar així de passada. L'any 36, no sé si és una campanya, salvar l'art, cometes, segons les cometes del que has dit tu, a qualsevol preu. Això per mi és descomunal.
Sí.
Em recorda aquelles paraules de Sanya, que deia, no sé quina barbaritat deia Sanya, que el Museu del Prado se l'ha de salvar, costi el que costi, jo no sé si deia algun bombardeig o alguna barbaritat similar. Escolta, si la vida d'un home depèn de que es cremi el Museu del Prado o l'Art de Catalunya, escolta'm, què hi farem, que es cremi? No ho sé. Em sembla que a la guerra hi ha la barbaritat i la barbària, però després hi ha aquests assenyats que dius, escolta'm, això no és gens assenyat, això tot el contrari.
Sí.
I llavors tot això que tu expliques, en la fase de retorn a Espanya de tot plegat, això es barreja amb el Museu del Prado, perquè allà hi va intervenir molt Eugeni d'Ors, no?
Sí.
És el mateix procés.
Sí. És a dir, torna també, però fixa't bé, jo ja parlo també de sentiments, ara, de la meva aproximació com a investigadora a aquests temes, no? A mi hi ha dues coses que em produeixen molta indignació. La primera és que fins a l'últim moment, ho sento, el tema patrimoni era important, però fins a l'últim moment l'Espanya republicana s'està barallant i un diu, caram, però si tot s'està destruint, sisplau, posem-se d'acord. Ni en aquest moment hi ha un acord. I l'altra cosa que és molt important per mi, que és en relació al que tu dius, és salvem l'art per sobre de tot, però no per sobre de les persones. Per què salvem l'art? Jo et diria, sí, això és molt important. Jo diria que ho tinc clar amb un exemple personal que jo et parlaré ara i amb un exemple d'un conflicte bèl·lic que va ser els Balcans. Per exemple, una de les imatges més feridores per tot el públic mundial va ser la crema de la Biblioteca de Sarajevo, igual que la crema dels llibres el 33 davant a l'empedrat davant de la Universitat de Humboldt a Berlín. D'acord? Això és de dir, no, esto ja és la invasió, la barbàrie, s'ha acabat, vull dir, si ja te carregues la cultura, etcètera, ja està claríssim, és una decisió. I per altra banda, aquest salvem per sobre de tot fa referència també a aquests tècnics que en un moment de conflicte, de guerra i tal, diuen, no, escolta'm, estem aquí, hem de seguir endavant, hem de seguir gestionant aquest patrimoni. Una cosa semblada al que jo crec que ens ha passat a tots els professors universitaris i professors, metges i tots. És a dir, pandèmia, Dios mío, todo virtual, todo tal. Però hem de continuar. Els estudiants han de tenir, posen en aquesta idea, en moments de conflicte, allò que es diu tan poèticament, la gent pot donar el pitjor, però també pot donar el millor de si mateix, com a gent individual i com a societat. I és en aquest sentit, entens? Té moltes perspectives, aquesta seria la idea. No sé si m'he oblidat alguna cosa més.
No, és això, gràcies.
Algú Hola. Més? Sí, endavant, Jordi.
No, jo tampoc domino gaire el tema aquest, que una exposició molt brillant, ja m'informaré millor. Només per curiositat teva, si coneixies que a les gràcies de l'Empordà, que està a l'hora de Coromines, parla d'Empúries i de les ruïnes una mica, si tens interès literari que parla d'això, no sé si coneixis els textos.
Coneixo que va escriure, no els he llegit a fons, però una de les coses que he tret d'aquest simpòsium, us dic clarament, és que vull conèixer la vessant literària de Pere Coromines, perquè crec que em dona molta idea de com és la seva personalitat. De fet, jo mentre estudiava des de la vessant del patrimoni la seva figura, en realitat jo pensava, és un polític, però és un polític atípic, perquè és una persona terriblement, no és atípic per ser terriblement culta, no, però és terriblement discret, en el fons. En el fons té un sentit del deure, de la seva responsabilitat, molt més de què, entre cometes, diria jo, és la percepció que jo he tret de la seva imatge pública. Una mica. Per tant, t'ho agraeixo, Jordi, i sí, aniré per aquí també. Gràcies.
No sé si algú més.
Sí, Joan.
Sí, endavant.
Moltes gràcies. En primer lloc, et felicito per la ponència meravellosa, completa. Això de veure en el llarg termini, tot el procés és molt interessant. Jo em volia situar altra vegada a començament de tot i en relació amb la literatura només res, dir-te una cosa. Hi ha un poema molt bonic de Josep Carner que es titula Camperola Llatina, del Verger de les Galanies, que és de l'any 1911, i que parla d'aquesta testa de Diana que tu ens has ensenyat. I des del punt de vista de la construcció de la identitat, aquí hi ha també una voluntat de construir un imaginari parlant de les arrels o les essències de Catalunya, perquè, és clar, aquesta camperola llatina, que és la dona catalana, una pagesa catalana, sempre serà civilitzada, elegant, culta, ho portarà des de dintre, perquè hi ha una testa de Diana en el territori que dona saba i que construeix aquest personatge femení, que podria ser un precedent de la ben plantada de l'Eugeni d'Ors. Per tant, és tot
lliga.
No lliga, exactament. No, només dir-te això perquè m'ha fet...
Pues t'agraeixo moltíssim perquè a vegades quan anem produint sempre busquem símbols, no? I en aquest sentit també ho revisaré perquè m'interessa moltíssim. T'ho agraeixo moltíssim.
Molt bé.
Gràcies.
Glòria, hi ha una pregunta
sí.
Que et formula Martí Teixidor, que és assistent al simposi.
Sí.
Com que és breu, te la llegeixo, també la podries veure. Però diu, alguna informació a explicar respecte a la relació i entesa entre Coromines, Puig i Cadafalch, Pijoan i Folch i Torres?
Sí. A veure. A veure, m'explico. És més, en alguns punts i en alguns aspectes, conflictiva, no tant per a Coromines, que era, jo sempre estic traient la idea de que és més una figura de cometes de consens, però sí per a altres figures de les que ha mencionat, que són, o potser no ho és de consens, potser m'equivoco, però altres figures de les que ha mencionat que són, que tenien necessitat d'un protagonisme molt clar, tot i que les seves idees eren tan defensables com les de Pere Coromines. En aquest cas, en aquesta relació, va prevaldre, podríem parlar molt i si li interessa li puc passar documentació sobre el tema, però sí que Pere Coromines ho va enfocar de la següent manera, que és el que jo deia, que té un perfil de gestor del patrimoni molt bo, és a dir, vale, molt bé, perfecte. L'exposició és molt important, com hem dit amb el Rory Medio del Pijan, no sé què, però jo ara, el meu objectiu és protegir aquest patrimoni. I si jo ara, per exemple, en el cas de l'exposició de Nova York, deixo sortir aquest patrimoni cap a Nova York, no tinc ni idea, perquè jo ja no podré controlar si aquest patrimoni tornarà. Estàvem al final de la guerra. No? En quant a Folch i Torres, és una figura complexa. Complexa, amb una personalitat molt destacada i, per tant, moltes vegades la seva relació amb els diferents gestors del patrimoni no és fàcil, tot i que les seves idees, és el que dic, en aquest sentit, la idea de salvar el patrimoni fins al final, amb aquesta idea de sortir de la zona de conflicte, em sembla absolutament genial i perfectament defensable. Però si li interessa més bibliografia, li podem passar el meu mail i jo li passo.
Molt bé. Sí, algú més? Jo, una pregunta, una curiositat, Glòria. A mi me n'han sorgit moltes de curiositat.
Vale.
Fins a quin punt la possibilitat d'entesa que va haver-hi entre els dos bàndols i que va permetre, diríem, la transmissió del patrimoni d'un costat a l'altre, tot just acabada la guerra, va dependre del fet que hi haguessin funcionaris, és a dir, que hi hagués un cos funcional. Estava organitzada la... Ho dic perquè... Hi ha una anècdota, i amb això enllaço, explicant aquesta anècdota, enllaço amb el simposi de l'any passat que vam dedicar a Federica Montseny. L'any passat l'Agustí Pons ens va explicar una petita anècdota. Diu que la Federica Montseny estava en un Consell de Ministres, juntament amb els altres, en Negrín era aleshores ministre d'Hisenda, i la Montseny, la Federica Montseny, va proposar pujar el sou de les infermeres i baixar el dels metges. I en Negrín va contestar, mire, ustedes los anarquistas han hecho la revolución y se han salido con la suya. Pero ahora ustedes quieren rebajar el escalafón de funcionarios y esto es imposible. La força d'aquesta, ara també se n'ha dit a vegades, fins i tot deep state, i a vegades hi posen els funcionaris, però la força d'aquests cossos que no són, polítics, no? I el protagonisme del funcionariat, no? Que té capacitat, diríem, decisòria en alguns camps, a vegades és determinant, perquè sobretot en moments de transició, quan hi ha convulsió política. Sí. I era això, hi havia un entramat, hi havia una massa suficient de funcionaris, gent que s'entenia vinculada a l'Estat per damunt del color polític que permetés que expliqui tot això?
O sigui, tu vols dir en el sentit de que fos un funcionariat que, a pesar de tota la propaganda política que fes la República, ell, a nivells de la seva responsabilitat, hi havia acords interns. És
sí, m'explico? No? Sí, fins a quin punt hi havia en l'Estat llavors, i tant sí. Un bando com l'altre, la gent s'identificava amb la seva feina de funcionari. Jo abans que... Sí, jo d'acord, però sóc funcionari, sóc funcionari...
Sí, vostè no me va decir a mi com debo hacer mi trabajo. Sí, jo diria que és una cosa constant tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, i aquí jo parlo de funcionari com a tècnic especialista, no parlo del funcionari de vuelva usted mañana de l'ARRE, no? Parlo d'autèntics funcionaris que estan custodiant el patrimoni, que el coneixen, que el treballen i que diuen no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿vale? I això hi havia tant a la República Espanyola com a la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, quan nosaltres parlem d'aquest homenatge als tècnics del segon i del tercer nivell, parlem d'aquest cos. Perquè aquest cos, evidentment, hi havia unes directrius polítiques, però aquest cos estava allà, es mantenia, treballava i procurava aquesta salvaguarda. Aquesta és la idea. Ara, a nivell polític, fatal. Es van portar... Vosaltres sabeu més que jo sobre els fets històrics, però en el tema del patrimoni allò va ser... I sobretot aquesta idea de que, fixeu-vos bé, que el patrimoni de Madrid, tuvo una custòdia bestial i el patrimoni català fou un desastre. No, perdone. És que Catalunya estava donde estaven los últimos dipòsitos a los que la República Espanyola hizo que se trasladaran en el Alto Empordà, tot el patrimoni, tant català com espanyol, estaven en zona de guerra, no? I estaven molt pressionats. I llavors va haver-hi un últim moment en què van tenir que sortir molt ràpidament. I en aquest sentit, podien haver-se estalviat aquesta crítica, no? I no se l'estalvien. Per tant, és aquesta idea que a mi em repeteja de trobar el mateix que ara, que no estem en conflicte, doncs, en un moment de conflicte que està tot a punt d'explotar, si no ha explotat ja. És aquest. No sé si m'he explicat.
Cal pensar que el funcionariat era molt petit, que l'Estat era molt prim. Sí. I el que dius del Negrín, aquesta cosa tan graciosa, cal pensar que el Negrín era metge. Estava protegint la seva corporació.
No sé si vosaltres, segur que vosaltres teniu més percepció d'aquesta figura de Negrín, però el que dona la idea és que era un senyor complicat. No sé si... No
molt
sé.
Interessant.
Això sí. Sí.
I molt intel·ligent i sí. Que va fer moltes coses molt ben fetes al costat d'altres molt mal fetes, com tothom
com en aquest tothom. Moment. Sí. Però en aquest sentit, el tu a tu, quan tenia una idea molt clara, no era fàcil de gestionar. No sé si
tenia moltes idees clares.
Exacte.